Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Parlem de bons hàbits, parlem de fer esport, ho fem amb el Fito Florenza, que ell és director tècnic i entrenador personal de Coa Center. Molt bon dia, Fito.
Molt bon dia, Noé.
Contents de prendre nota amb tu, perquè volem estar sans, volem tenir bons hàbits, i l'esport és evident que juga un paper fonamental. Però escolta'm, moltes vegades pensem que l'entrenament aeròbic és el més efectiu. I què entenem per entrenament aeròbic? Jo dic, per exemple, anar a córrer, no? Nadar, sortir en bicicleta. I em va, que si fem mitja horeta de córrer, jo ja he cremat totes les calories que necessitava i això ja és suficient. I aquí, aquest concepte, hi ha unes quantes coses que tenim malenteses. Situa'ns, Fito.
No, llavors, encantat de fer aquesta aclaració.
Necessitem la teva ajuda.
No, simplement molt fàcil i, a més, molt ràpid, en aquest cas, i segurament també amb frase cèlebre, com sempre, al final, no?
Mm-hmm. Llavors, val, prendrem nota.
Molt ràpid. Al final, el que distingueix si un exercici és aeròbic o no, o més intens, és la intensitat a la qual estàs fent aquest exercici. La intensitat en relació a la freqüència cardíaca. Per tant, tu pots anar en bicicleta de forma per la via aeròbica a mitja baixa intensitat a un 60-65% de la teva freqüència cardíaca màxima, o pots anar en bici fent sprints per una muntanya i que sigui intens. De la mateixa manera que pots fer sentadetes, que és un exercici de força, on evidentment el cor no es para, per tant, continua sent un cardio aeròbic o més intens en funció de la intensitat que apliquis, no? Llavors, l'exercici aeròbic, la mitja baixa intensitat, això, és a dir, el cos al final té unes vies en funció de la intensitat a la que vas, i es nutreix uns substrats energètics, uns principis immediats, no? Un és el greix. Com la via aeròbica s'alimenta del greix, perquè és baixa intensitat, és més lenta, no? I les molècules de greix tenen molta energia, però triguen més en descomposar-se, no? En desglossar-se. Llavors, la via aeròbica es nutreix del greix. Per tant, he de fer treball aeròbic, per exemple, amb bicicleta, o fer sentadetes, o caminant, o córrer i caminant, no? Doncs no.
Clar, això... aquest és el nostre error.
Això tan no rotllo farà... per dir no.
No, exacte. No, no, però és que està molt bé, perquè és una cosa que tenim com molt interioritzada. Llavors què fem? A veure, Fito.
Llavors què fem? Podríeu dir no. Llavors què fem? I hagués estat encara més ràpid. No, sí. Però per entendre, no? Explicar el context. No, llavors, mira, hi ha un concepte fisiològic que es diu ECOPE, excés de consum d'oxigen post-exercici, i evidentment... a una intensitat submàxima, és a dir, quan més al final l'entrenament és una agressió, si aquesta agressió és intensa, controlada, mesurada per un professional, doncs al cos li costarà més recuperar-se, no? Llavors, al cos, quan apliques la intensitat a intervals, en un temps inferior al que faries amb un entrenament d'una horeta tipus aeròbic, li costarà 48-72 hores, depèn de tota la musculatura, no? Els músculs que hagis utilitzat, número de músculs i el tipus, no? Superficials, grans, etc. No? No sé, quàdriceps. Llavors li costarà més recuperar-se i li costarà més energia al final que no fer per la via aeròbica una hora un dia.
Clar, el que passa és que tu deies, ep, aquí hi ha una mica de trampa, que és que el fet de sortir a córrer cada dia segurament ens serà més agradable que fer una taula d'exercicis molt intensos que ens ajudarà a cremar més calories, perquè estarem en contacte amb l'aire lliure, ens agradarà molt més l'activitat. Per tant, aquí hem de ficar una balança, no? Què és millor, fer una taula d'exercicis dura però que ens costi una mica de seguir, que se'ns faci avorrida, o sortir cada dia a passejar i a córrer per
sobretot
la natura?
És a dir, exacte, és a dir, la intensitat és un 50-50, no? Perquè al final també m'agraden unes coses, també sé que necessito unes, no?, que poden coincidir, o no, però si més no, el que necessito ha de ser el més agradable possible. I evidentment que si t'agrada caminar o córrer, agafar caminar la per la platja, l'aire lliure, agafa-la, aquesta és la prioritat, perquè al final, si ets portes molt temps sent sedentari o sedentària, fer alguna cosa massa intens al principi no fomentarà una bona relació, per tant no logrem l'objectiu de ser regulars, sostenibles, sòlids en l'hàbit, i per tant no aconseguirem millorar la nostra salut en paràmetres objectius.
Mm-hmm. Ens queda claríssim.
I si per tant, volem... no infravalorem la via aeròbica,
no, clar.
Hauràs d'acabar fent una part més intensa, però...
Sí, sí, doncs seguirem anant a córrer, seguirem anant a nedar, fent l'activitat que ens agradi i ho reforçarem amb un pla una mica específic. Però tanquem amb aquesta frase cèlebre que sempre ens deixes. A veure, què et diràs
doncs,
avui?
Doncs avui no tinc, avui no en tinc.
Home, doncs això...
Però segurament que hi ha algú que amb aquest programa s'afegeix i no ens ha escoltat abans i segur que no ha escoltat la frase de... morir jove el més tard possible.
Aquest és el nostre objectiu, sí senyor, no l'hem de perdre mai de vista. Morir jove el més tard possible. El Fito Florenza ens ajudarà a fer-ho. Moltíssimes gràcies, Fito.
Moltes gràcies a tu, Noé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Avui parlem de llibres i ho fem encantats amb la companyia de la Blanca Pujals, que ella és editora de Vient Edicions. Blanca, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que a més vam passar un Sant Jordi fantàstic, esteu contentíssims.
Brutal,
no?
O sigui, encara estic de ressaca emocional del Sant Jordi. Jo crec que el millor Sant Jordi que recordem en molts anys, o jo des que sóc editora, el millor, molta diferència, va ser meravellós.
Sí, sí, el dia va acompanyar, no sé si fins i tot un excés de gent o no, veu poder...
Clar, jo dintre la paradeta no notava l'accés de gent, o sigui, era fantàstic perquè no para d'haver-hi riuades, però cada cop que venia algú em deia, ostres, porto una hora intentant creuar, però bueno, clar, és que si accés de gent és tot el dolent que pot passar després de la pedregada, sí, del Covid, sí. Bueno, mira,
tot sigui exacte, això. Exacte, i tant que sí, i tant que sí. Escolta'm, Blanca, volem que ens parlis de l'última publicació del Club Victòria, perquè hem de dir que el Club Victòria s'està convertint ja en un club, és a dir, la gent ja no només espera el títol que proper que editareu, sinó que esperen a veure com serà la portada, com serà la tassa que acompanya el llibre. És que és tot un joc el que heu creat aquí. Teniu un club de fans i de grupis i de no sé com dir-ho.
Sí, sí, estem encantats amb els membres del Club Victòria, perquè més el nom ja volíem que jugués una mica amb el concepte que deies de club britànic i tota la literatura és anglesa i era una mica un somni, la veritat, i de cop que tot el públic estigui acompanyant tant, és divertidíssim perquè més són supercòmplices i és una passada això com publicar amb el trosset de la coberta i la gent segueix el joc intentant endevinar quin és i aquí molta gent el va endevinar molt ràpid, que seria sí. Nord i Sud, de l'Elisabeth Gaskell, que és potser un dels millors llibres de tota la literatura victoriana i anglesa en general, i tenim un Enemy to Lovers, que sempre és un plot que ens agrada, no? Aquesta gent que al principi es cau malament i que a poc es van enamorant, i a sobre és que està centrat en l'Anglaterra industrial. Llavors, clar, com a lectors catalans ens recorda molt el nostre passat, perquè està a Manchester, però és que podria ser a qualsevol d'aquestes viles industrials del Llobregat, no? Recorda moltíssim el tipus de vida i està escrit amb una maestria perquè alhora t'enganxa. Són 600 pàgines, us ho juro que és com si en fossin 150, o sigui, te'n llegeixes d'una
sí,
tirada.
Sí, perquè algú potser es pot fer enrere perquè realment és un llibre gruixut.
Sí, 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 però jo de debò, que havia de dir, de debò, són 600 pàgines, m'ha passat volant, o sigui, no us diré que com un petit plaer, però pràcticament, perquè de debò que enganxa moltíssim, perquè més té. O sigui, és una mestra, el publicava setmanalment a la revista que tenia Dickens, que llavors la gent estava enganxada, com ara quan els dilluns surt la sèrie HBO, doncs estaven igual d'enganxats perquè a més era una mestra mantenint l'atenció final al final de cada capítol, que de bo has de llegir, literalment has de llegir el següent capítol, i a més es nota que dominava molt bé el ritme. I de bo que és preciosa, enganxa, toca tots els temes possibles, toca també molts temes socials, molts temes econòmics, molts el tema de com t'adaptes a la vida, no? Ara de cop en aquesta industrialització, en un capitalisme desenfermat, com ho fem, no? I alhora, com la buscada de la dona, doncs, de com si pot tenir una vida més enllà del matrimoni com a dona independent en una societat que era bastant complicat, i alhora, com, bueno, també t'has de deixar guiar pels teus sentiments a vegades, no? I és molt bonica, hem plorat molt, ens
a
agradat
més,
molt.
I ara aquí potser tindrà la referència de la sèrie que es va fer fa molts i molts.
Sí, hi ha una
ja
sèrie fantàstica
anys.
De la BBC, que és preciosa, que també la podeu mirar, que és espectacularment bonica.
Sí, senyora, podem completar amb això. Després tenim un altre llibre que ens ha semblat molt interessant també, que ara sortim de la col·lecció del Club Victòria, però que fa un recorregut per la música a través de les dones. Sí. Explica'ns la història d'aquest Múrries.
Avui us parlaré de Múrries, de Mar Medinyà. És una breu història de la creació musical femenina a la Mediterrània nord-occidental. Us he de dir que aquest llibre té una història molt divertida darrere, perquè la Mar Medinyà tenia un podcast fantàstic que es diu L'Orella Furtiva, que ressegueix la història de la música, però ressaltant totes aquelles dones que han fet música, que han estat compositores, que han estat intèrpretes, que han marcat doncs, un munt d'estils, que han marcat la vida social musical d'Europa i que no han passat a la història. Per què? Doncs perquè no l'han explicat, la seva història, però han estat superinfluents i desconeixia tota aquesta història. I cada programa que escoltava pensava, però com pot ser que migrant, matant la música clàssica, desconegués tot això? I pensava, doncs deu haver-hi més gent que ho desconeix, potser val la pena fer alguna cosa, i la vaig atracar directament amb un DM i li vaig dir, Mar, vull fer un cafè amb tu, i jo no sé qui és aquesta noia, però bueno, fem un cafè. I d'aquí va sortir aquest llibre, que és una meravella, a més la Mar és molt divertida, ho explica molt bé, i ens parla doncs, des de la llibertat dels monestirs femenins, ens parla de les soirées que muntaven en els, bueno, eren les farses més divertides de tota de França, tenien allí un munt d'intèrprets, dones que es posaven a fer com una jam session, però de música barroca, o sigui, una meravella.
I que, de fet, les dones han sigut sempre les grans desterrades, per tant, està molt bé que aquí hi hagi Exacte. Aquesta voluntat de redescobrir-les, no?
Sí, que a més no és inventar-se res i crear unes figures, sinó que és simplement reivindicar unes dones que ja existien i reivindicar la seva influència brutal, que va ser molt gran i que la tenia absolutament oblidada.
Doncs aquest Murri és també de la Mar Medinyà, una gran proposta de Viena, però escolta'm, també ho estan arrasant, els petits plaers. I és que no es podia haver definit de millor manera. Són petits plaers, perquè són fàcils de llegir, fàcils de manegar, fàcils de transportar, i t'expliquen històries fantàstiques, amb grans autores.
Ai, gràcies. Sí, sí, la veritat és que estem molt contents també perquè van volar el dia de Sant Jordi, o sigui, de dones solteres em sembla que no ens va quedar ni una, que és del que us vinc a parlar.
Exacte, una avui. Dona soltera.
Una dona soltera d'Edith Wharton és potser, juntament amb l'At de la Innocència, l'obra més coneguda i famosa mundialment de l'Edith Wharton, que va ser, per cert, la primera dona en guanyar un premi Pulitzer, fort. Sí, va tenir ella una vida brutal. Jo crec que va tenir el rècord de ser la persona que va fer més vegades viatges transatlàntics, o sigui, no parava d'anar de Nova York a París, París, Nova York, i ens parla de grans secrets, de les grans famílies, de l'elit de Nova York. Està molt ben llegit, o sigui, està molt ben explicat, està molt ben escrit, però és que a sobre... És que tot el que parla és absolutament aplicat. O sigui, li canvies els vestits i podria ser, a dia d'avui, les famílies més riques de Nova York els hi passaria exactament el mateix, però és que aquesta dona tenia un domini del llenguatge. O sigui, està tan ben escrit, amb una atenció, de debò que te'l llegeixes molt, molt ràpidament, i el recomano moltíssim a tothom que digui, no, és que no m'agrada i m'avorriré. No, 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 és impossible que t'avorri. O sigui, és millor que qualsevol sèrie Netflix, o sigui, millor que Gossip Girl, qualsevol cosa d'aquesta Succession. Tot el que passa a Nova York, de debò, llegiu una dona soltera que tothom veu d'aquí i és una meravella.
Sí, senyor. Així com dèiem que nord i sud del Club Victòria és un gran totxo, sí. Però un totxo en el millor sentit. És a dir, sí, són sí, moltes sí. Pàgines, però passa molt ràpid.
Però t'acompanya molt, sí.
I tant que sí. Doncs en aquest cas és tot el contrari. És un llibre petitet, però que es converteix en sí, un sí, gran
sí.
Plaer.
160 pàgines de plaer absolut, que de bo aquest també s'us farà, si és una lectura perfecta, ara que ve el bon temps, te l'emportes a la platja i aneu amb crema solar, acompanyeu-ho perquè et quedaràs tan enganxat al llibre que no et voldràs moure.
Igual a xocar-les només de llegir. I a més, com sempre, editat amb aquesta elegància que té també Viena. Doncs, Blanca, un plaer, com sempre, tenir-te aquí, que ens expliquis unes quantes de les teves lectures, que ja només de sentir-te ens agafen ganes de sortir corrents i anar a llegir. Però abans acabarem la primera pedra, o sigui que et convidem a quedar-te aquí fins al final del programa.
Moltes
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Marie Kondo, la gurú de l'ordre que fa uns anys triomfava, ens sorprenia fa unes setmanes descafeinant el seu propi mètode. Si hem estat pares amb problemes per fer dormir els fills, alguns haurem estat seguidors també dels consells de la Dora Stivin. Carlos Ríos ens ensenya des de fa temps a través de les xarxes els secrets del real fooding i Víctor Capers és tot un gurú de com l'actitud davant les coses és clau per afrontar el dia a dia. A tots els podríem considerar gurús o influencers, però per què triomfen aquest tipus de perfils? Tània Estapé és psicòloga clínica, professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la Universitat de Vic. Tània Estapé, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ho fa que aquests perfils triomfin?
A veure, jo suposo que hi ha un buit probablement deixat per les religions o una crisi de creure les autoritats establertes, polítics, líders diversos, però la gent segueix necessitant cobrir aquest buit, no? I tenir algú que el guiï, algú que el motivi, algú que li digui, no?, que tot resideix en ell i que aquesta actitud positiva suposada pot ajudar-lo. I la gent necessita, es veu que necessita això, perquè realment es mouen masses, a vegades repetint frases de dubtosa evidència científica d'una manera com un mantra, i bueno, això té èxit, i aquí hauríem de mirar també què és el que està passant, quines creències hi ha que la gent necessiti ser seguidor cec a vegades de determinades persones que van repetint mantres que no necessàriament està demostrat que siguin certs, no?
Perquè, de fet, tenir referents no té per què ser dolent, així en general.
No, tenir referents no. Ara, no tenir sentit crític, sí. Tu pots tenir un referent, però això ens passa moltes vegades. Quan hi ha un referent i ja comet alguna cosa que no és correcta, hi ha gent que el seguirà defensant, i això mai és bo. Un ha de tenir una mica d'esperit crític. I aquests referents, que a més a vegades estan, no sé com es diu en català, però fregant, suposo que es diu rotando,
sí, sí,
no?
Fregant, també.
L'intrusisme, no? El repetir mantres de la psicologia que no són reals o que no estan demostrats. Home, sí que està bé tenir referents, però també jo crec sempre, crec que s'ha de promoure, i l'hem de promoure des de jovenets o els nanos, el sentit crític, el dir, això que t'estan dient és veritat, hi ha altra gent que diu una altra cosa, qui t'ho està dient, perquè això és molt important, qui m'ho està dient, m'ho està dient una persona que va superar una crisi i es pensa que ja pot, que ja és un professional en superar aquest, saps? Vull dir, està molt bé tenir referents, però sempre hem de tenir, conservar, per mi molt important el pensament crític.
En quin moment hem de vigilar? Quan ens n'hem d'adonar que això potser ja està sent massa i que estem perdent justament aquest criteri crític?
Clar, en principi no vull entendre que totes aquests influencers siguin gent que sigui nociu seguir-los, però sí en el moment en el qual allò deixa de funcionar, com per exemple ha passat amb la Marie Kondo, que va tenir un èxit impressionant, i ella mateixa, per què? Perquè després s'enfrenta a la vida amb fills, vol dir, no és tan fàcil tenir ordre, no és tan fàcil tenir una actitud positiva.
I més quan tens fills, que és el cas d'ella, no? Que sembla que és quan
va
passar.
Quan hi ha, però això és una lliçó molt important per tots nosaltres,
sí, sí.
Perquè vol dir que tu estàs donant lliçons des de la teva experiència, que això no hauria de ser, hauria de ser sempre professionals, i les estàs donant des d'un espai que probablement no és el més objectiu possible. Llavors aquesta dona canvia en el moment en què la seva realitat és una altra. Home, què vol dir? Que si demà vull dir, fa la vertical, tot hem de fer la vertical. Doncs això ja es veu. Aquí per això dèieu el pensament crític, ja es veu que aquí no hi ha una base, sinó que hi ha una persona que té una certa habilitat que ha donat en un buit, és veritat. Vull dir, que hi ha mancances molt importants que s'estan cobrint, per mi no sempre d'una manera adequada, des del meu punt de vista.
Abans ho apuntàveu, estem en una societat que no tolerem aquesta tristesa, qualsevol cosa que surti de la perfecció, i per això tendim tant a buscar aquests referents?
Sí, 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 o sigui, no tolerem, per exemple, com et deia abans, el tema dels dols. És veritat que quan se't mor algú de manera sobtada, algú jove, algú inesperat, és molt dur, però també és veritat que és una realitat, que és una situació negativa i trista i dura, i això el que estem veient és que cada vegada més gent necessita suport, que el donarem encantats, perquè no hi ha res en contra, però necessita suport per coses que abans formaven part de la vida, no? I tothom, bueno, assumia que ens hem de morir o que poden passar coses difícils. I, bueno, clar, això és un tema també que a nivell de societat ens ho hauríem de plantejar. Nosaltres aquí tenim un diagnòstic que es diu dol patològic, que alguns països més de tipus asiàtic ho troben com, si estàs trist perquè està mort algú, és normal, no? És més, quan el que s'ha demostrat és que si acceptem les emocions negatives que són coherents a una situació, més fàcilment les podem gestionar, que no pas si lluitem d'una manera... No? Jo sempre els dic als meus pacients, si tu talles el canell et surt sang, no? Doncs si tu et passa una cosa dura, estàs trist o estàs enfadat. És que no he entès mai tampoc, vull dir, les emocions són adaptatives. Si no tingués, per això nosaltres no diem negatives, abans ho he dit, però normalment diem desagradables, perquè són necessàries. Un exemple, si no tinguéssim por, el ser humà s'hauria extingit, perquè la por és la que et fa gestionar com afrontar mecanismes, diguem, doncs, aversius o perillosos, no? És el que et fa afrontar aquestes situacions. Per tant, la por és necessària, totes les emocions són necessàries. El problema és quan són massa intenses, quan persisteixen el temps, però perquè se't fa una setmana, se't mor un ser estimat, o perquè et tracten malament a la feina, que aquest és un altre tema del qual avui hem molt de parlar, el tema de les condicions laborals, normal és que aquella persona estigui estressada, nerviosa i passi malament. És que, vaja, em sembla el més normal.
A vegades, fins i tot, pot semblar que volem una societat adormida en la que ens sembli que és un problema nostre el fet de que estiguem malament, sí, quan, per exemple, la situació laboral no ens ho permet estar bé.
Exacte, o sigui, el problema, molt, a mi m'agradaria veure moltes vegades molts d'aquests gurus que dius que estan dient a tothom, oh, l'important no és tenir això, no és important el diner, mentre ells es forren, clar. L'important és el ser, bueno, però si una persona no arriba a final de mes, ha de pagar una hipoteca, té fills, té un fill malalt, hi ha moltes situacions molt complicades. Llavors, anar pressionant aquella persona, perquè tot ets tu, és la teva actitud, que és el model neoliberal, no?, d'Estats Units, bueno, clar, evidentment, si tens una actitud més positiva, tu passes més bé davant de les... Però és difícil, no? És molt difícil, és una cosa estructural. Tenim una societat que té els condicionants que té i no tothom li ha tocat un rol agradable. Vull dir, no tots partim de zero i cada un celebra el futur, com es diu. Vull dir, hi ha gent que neix en condicions que no li permeten tenir aquesta actitud tan positiva, no? Vull dir, s'ha de ser una mica més... Penso que les dues coses s'han analitzat des d'un punt de vista molt més ampli.
Aquesta necessitat de l'eterna de l'eterna felicitat va en contra de la pròpia naturalesa humana.
Sí, no estem dissenyats per ser feliços i estar tranquils, estem dissenyats principalment per la supervivència. Llavors, sempre ens hem de referir a quan érem cels que estàvem a la selva, diguéssim, no? I llavors, que volem estar bé i estar el millor possible, esclar que sí, però una felicitat tonta en la qual sempre estiguis somrient i content, ho trobo molt difícil, perquè la vida ella mateixa porta situacions problemàtiques. I anar... Aquest enfocament tan individual, tot ets tu, és la teva actitud, si no t'ho prens bé perquè tu no vols, tu no ho fas perquè tu no vols, és com molt individualista, és com molt poc solidari, no? Perquè vull dir, realment, jo com a psicòloga clínica veig casos de gent que tenen molts avatars molt tristos a la vida i dius, bueno, és veritat que cada un s'ho pren de manera diferent, però el que jo no puc fer és persones que han tingut determinades situacions dir, oh, no, primer sempre acceptem aquestes emocions, perquè és que si no, no tirem endavant.
I no perdre aquest sentit crític, com dèiem abans, i tenir un pensament propi, que és fonamental perquè una societat creixi sana.
Exacte.
Sí, doncs moltíssimes gràcies, Tània Estapé, psicòloga clínica i, a més, professora de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa a la Universitat de Vic, per haver-nos atès i haver parlat d'aquesta tendència que tenim a la societat a buscar aquests gurus. Moltíssimes gràcies, com dèiem.
Gràcies a vosaltres.
I ens agrada dir-ho, Catalunya és un país de fires i firaires i, per tant, ens ha de remenar, passejar-nos, passar-hi el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra. Òscar, bon dia.
Bon dia, Noé. Un 22 de maig de 1932, aviat farà més de 90 anys, l'Espàrrec de Gavà lluïa per primera vegada exposat al públic oficialment en un esdeveniment on els visitants van començar a apreciar aquell producte autòcton de la localitat que tenia un sabor i una textura molt genuïna. Avui i demà se celebra la Fira de l'Espàrrec, amb una agenda plena d'activitats i de reconeixement a la pagesia. Però què té aquest espàrrec que el fa tan especial? Ens ho explica Gemma Badia, alcaldessa de Gavà.
Doncs bé, l'espàrrec blanc de Gavà és un producte que és únic i una de les raons és perquè es conreu en unes terres que són sorrenques i que els nostres pagesos ja fa com més de 100 anys que les saben aprofitar per fer cultiu. Aquest espàrrec és un espàrrec que té una textura diferent, que és un pèl dolç, i que aquí la restauració doncs, hi té molt de joc, perquè fan diferents plats, hi ha un punt de creativitat, i que també doncs, fan unes delícies que realment l'espàrrec jo penso que és el gran desconegut de la cuina.
Els podreu tastar bullits, fregits al forn i de moltes maneres ben creatives, com deia l'alcaldessa, que s'han empescat els restauradors de la zona. No us perdeu, per tant, la gran fira de l'espàrrec.
Doncs mira, una tradició que val la pena mantenir ben viva, la de celebrar els productes del nostre territori. Per tant, acosteu-vos aquest cap de setmana a Gavà per degustar aquest deliciós espàrrec. Gràcies, Òscar. Fins la setmana que ve.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fefic.cat. Fins la setmana vinent.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 29 d'abril de 1980 neix a Barcelona l'actor Marc Clotet i Fresquet. En Marc és germà de la també actriu Aina Clotet. El seu paper debut a la sèrie El Comissario el va descobrir per la televisió. Física o química el va assentar i a Catalunya el coneixem pel seu paper de Iago al cor de la ciutat. El programa Eufòria el va tenir com a jurat. Aquell abril de 1980 la Ràdio Mundial promocionava Call Me de Blondie. Una de les bandes més exitoses dels anys 70, que van marcar un precedent estètic i musical del pop vuitantero. Aquí, aquell abril de 1980, ja triomfaven de ple les noves orquestres que omplien carrers i places gaudint d'una recuperada llibertat. Ara sentim Ei, company, de la salseta del Poble Sec.
Aviam, mans en l'aire i un crit ben fort que ressoni. Atenció, ara bé, tots. Ei, company, si vols que soni, què? Un friscaleto. Un friscaleto. Un friscaleto, piti, 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 piti. Si vols que soni, un saxofone, un saxofone, cubeta, un saxofone, un fiscaletto, va,
una animació de festa major que feia saltar, ballar i cantar tot un país. Aquell 1980 ja feia un any que entraven en funcionament un seguit d'emissores municipals emparades pels ajuntaments arran de les primeres eleccions democràtiques municipals. A Rubí s'hi celebra la primera trobada catalana d'aquestes emissores. Aquell any també podíem escoltar Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, el que un joveníssim Miquel Calçada presentava com el primer programa de diexisme mundial, Catalunya Diexis, adreçat a l'afició per sintonitzar emissores particulars i singulars d'arreu del món.
Si vols que soni, una trompeta, una trompeta, una trompeta, una guitarra, un saxofone, un fiscaletto, piti, 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 va, al piano, ser maestro Luis Vidales, del Salut Chicho.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
pensar que una de les maneres més sostenibles de viatjar és en tren. I Ferrocarrils ens suggereix diverses rutes turístiques. El ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat, que és el tren del ciment, com se'l coneix popularment, el tren cremallera de Montserrat i els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova, el tren dels llacs, el cremallera de Núria i el funicular de Gelida. Segur que molts d'ells ja els coneixem, però volem parlar-ne ara amb Laura Vives, que és la cap comercial de Ferrocarrils Turisme. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Són propostes que tots tenim molt presents, són aquests trens fins i tot amb un caràcter entranyable per molts de nosaltres, però que a vegades no els tenim en compte com una opció de fer una sortida turística.
Sí, correcte. Crec que de tota manera, cada vegada està canviant més aquest concepte sota el paraigües del que és la mobilitat turística sostenible. Tots estem, crec, cada vegada més conscienciats amb el que fa al respecte a l'entorn, i la manera de viatjar també és una forma que contribueix a la millora de la sostenibilitat, i per això nosaltres fem una aposta clara de poder viatjar amb els nostres trens turístics.
Uh-huh. I jo crec que aquest cap de setmana és especialment temptador pujar a Montserrat, perquè hem de celebrar aquesta diada de la nostra patrona i que moltes monses també voldran acostar-s'hi. Què ens ofereix Ferrocarrils en aquest sentit?
Doncs mira, Ferrocarrils en aquest sentit jo crec que és un dels operadors que el que ajuda és a millorar la mobilitat en un entorn que és tot el que és la part cultural de l'entorn del santuari, de cultural i espiritual, però que també de vegades ens passa per alt que Montserrat és un parc natural. Aleshores, des de Ferrocarrils, l'aposta és de poder contribuir a això que dèiem, no?, de la mobilitat turística sostenible, tant amb el cremallera com amb el que és el funicular de Sant Joan i la Santa Cova. Però fins i tot podem anar més enllà, perquè amb una línia de ferrocarrils, amb la línia que va fins a Manresa, nosaltres el que també proposem és que tota la gent que està a l'entorn de Barcelona, Baix Llobregat, pugui accedir amb tren des de l'estació de, per exemple, de Barcelona, Plaça Espanya, i realment en una hora i mitja ets a dalt a Montserrat, deixant-te portar i escapant una mica de la pressa.
I tant, que és una de les coses que més suggerents són, sobretot pels que vivim a ciutat, escapar-nos d'aquesta ciutat i anar a aquests llocs i aquests entorns naturals que ens ofereixen tots aquests trens. De fet, n'hi ha molts d'ells que suposo que entrant a la pàgina web ens explicaran tota una proposta que va més enllà del tren.
Sí, nosaltres, de fet, el que ja hem creat fa un parell d'anys és una proposta que es diu Turistren. La pàgina web és turistren.cat, i en allà trobaran tota l'oferta, no només del que és el tren com un mitjà de transport singular, com pugui ser, per exemple, el tren del ciment, no?, que és un antic tren miner, o el funicular de Gelida, que també és un funicular històric, sinó el que oferim en l'entorn més proper del que seria aquest viatge en tren. És a dir, nosaltres podem, per exemple, anar amb el tren del ciment i visitar els jardins d'Artigues, que estan a la Pobla de Lillet, i que és una obra dissenyat per Gaudí, aquests jardins. O sigui, que realment tenim una oferta que va més enllà del que seria el viatge per si mateix.
Mm-hmm. Doncs des d'aquí la nostra proposta d'aquest cap de setmana, que la gent que vulgui anar a Montserrat que entri a la pàgina web, però també els que no vulguin anar a Montserrat però que tinguin ganes de tocar natura una miqueta més lluny, que també ho facin. Hi ha moltes propostes dins d'aquest Turistren de Ferrocarrils. Moltíssimes gràcies, Laura Vives, cap comercial de Ferrocarrils Turisme, per haver-nos explicat una mica aquestes ofertes i que consultarem ara ràpidament a la pàgina web.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I com molts segurament hem fet ja el canvi d'armari, hem llançat coses i és el moment també de renovar, doncs si esteu pensant en renovar les vostres esportives, que ara direm esportives, o hi ha qui li diu bambes, o hi ha qui li diu kets a Lleida, i ara es diuen sneakers, no? Ho dic bé? Sònia Flotats, bon dia.
Sneakers, sí.
Bueno. Sneakers. Doncs la Sònia Flotats està al capdavant de So Good, So Cute, que és aquest portal de moda i tendències sostenibles, aquesta pàgina web, aquest magazín d'internet que podeu consultar coses, i entre elles segurament també trobareu informació sobre això, perquè avui ens parles d'aquestes sneakers sostenibles, no?
Exacte, sí, bon dia.
Bon dia.
Sí, pensava que potser és un bon moment, no?, de canvi de temps, també diem canviem el calçat, potser necessiteu sempre, si necessitem renovar provar, eh? Si no, no.
Si no, no. Comprar perquè sí, no. Exacte. Però si esteu pensant en fer-ho, doncs feu-ho bé. Ja que ho anem a fer, doncs fem-ho bé.
Exacte. He pensat que seria un bon moment. I res, en realitat és el mateix que apliquem a la roba, també ho apliquem al calçat. Però a vegades ens oblidem, no? De la roba comencem a ser més conscients i el calçat, doncs no. Doncs, ostres, sí, hi ha unes marques molt comercials, que és veritat que segur que estan molt bé, tot el que tu vulguis, tenen iniciatives molt sostenibles, però les tenen amb uns models molt concrets i molt exclusius, i la resta de les desenes de models doncs no ho són. Jo proposo que quan aneu a comprar doneu una oportunitat a les marques emergents que treballen de manera sostenible ambientalment i social. És a dir, primer de tot, mireu on han estat fent les sabates. A la nostra proximitat hi ha molta indústria del calçat tradicional. No fa falta que ens anem a fabricar les sabates a l'altra punta del món. Jo sempre dic que no hagin recorregut més quilòmetres les teves sabates abans d'estrenar-les que tu amb tota la teva vida. Exacte, ja caminareu juntes, sí, sí, sí. No, no per separat. Aleshores, mirem on estan fetes. Quan més proximitat, doncs millor. A més, fomenteu l'economia local. Després, tema materials. Mireu que siguin materials reciclats, materials naturals, materials ecològics, i inclús, aquí hi ha us demano un exercici més, però anem aprenent sobre sostenibilitat. Quants menys materials barrejats, millor, perquè després és més fàcil de reciclar. El que es diu el monomaterial seria ideal, que és un únic material. Costa molt amb calçat, però quants menys materials barrejats, millor, perquè després això reciclar-ho és un problema molt gran.
I suposo que això és aplicable a tot.
A tot. La roba igual, també. Que és veritat que hi ha roba més tècnica, que necessites barrejar uns materials, i és cert, si et durarà temps, doncs no passa res. Però si és roba de batalla, no? que la farà servir molt, la rentaràs molt i es farà malbé molt, que sigui quants menys materials, millor. I l'altre factor, exacte, la durabilitat, o sigui, molt important amb calçat i amb roba en general, mireu que siguin esportives, que estiguin ben fetes, i això té molt a veure amb on han estat fetes i sota quins criteris, perquè el calçat el treballem molt, el fem servir molt, llavors és important que ens duri i que resisteixi el temps, tant el temps físic com el temps emocional, les tendències també. Mireu de no comprar-vos unes esportives super mega modernes i super estupendes, però que d'aquí mig any us les mirareu i direu, per què m'he comprat això? No? Que sí, que tenim tendència, però no ens deixem enganyar. I comprem d'una manera més conscient i amb més estil, al final. No us deixeu enredar. I en preu, així com amb el tema roba, a vegades sí que la roba sostenible és bastant més cara que la fast fashion, amb calçat, les esportives de marca que tots tenim al cap valen molts diners, perquè estem pagant la marca, perquè aquella sabatilla no ha costat el que deien. Sí. Doncs aquí els preus estan més equilibrats. Les esportives sostenibles també tenen preus elevats, però no són tan diferents
a una esportiva normal.
A una esportiva normal que tots tenim al cap, que n'hi ha que són hipercares, perquè pagues la marca i el model aquell tan estupendo i tan meravellós. Si entreu a Sougut, trobareu, hi ha marques allà, jo que sé, teniu Kumi, teniu Recycles, Biflamboyant, Laud, Eco Alquesan, és que n'hi ha moltes de marques i són molt xules. Mira, jo avui porto unes Kumi, no les podeu veure. Però,
jo sí.
Veus?
Sí, mones? Sí. No, i a més tenen una línia que és molt d'ara, no?
Sí, sí, clar, exacte, ja ho fan. Vull dir, traieu-vos
al cap.
Que no
caduquen,
sí, traieu-vos al cap que la sostenibilitat és no sé, cutre o lletja o
no, antiga. No, aquí som molt pro de la sostenibilitat lligada amb la moda. Jo crec que és un concepte que és molt necessari que vagi lligat, perquè si no, doncs, consumim impulsivament i fem desastres.
No hi ha una cosa menys sostenible que una cosa lletja, jo sempre ho he dit.
També és veritat. Sí, senyor. Doncs sí. Això ho sumem. L'estètica és també sostenible. Doncs, Sònia, com sempre, moltíssimes gràcies i estarem pendents també de si hem de renovar les nostres quets, les nostres esportives, els nostres tenis, com vulguem dir-li, doncs ho farem pensant també en la sostenibilitat. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Yeah. ciència, parlem de recerca, ho fem de la mà del Jesús Porroy, que ell és emprenedor biomèdic. Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
I si parlem de recerca, a vegades volem que aquesta recerca ens arribi, és a dir, que la societat s'enteri de què s'està investigant. Mm-hmm. I no deu ser tan fàcil fer-ho públic i que realment arribi aquesta recerca. O és... sí? No, sí.
No, a veure, fàcil no és, perquè la comunicació de la recerca normalment es fa a nivell professional, via revistes científiques, congressos, diguem, tot un nivell que és per professionals, no? I també es fa, o s'hauria de fer, i cada vegada es fa més, a nivell de comunicació general, i cada vegada hi ha més gent que fa recerca que també fa comunicació. I moltes vegades els projectes que reben finançament tenen una obligació de dir una part de la feina l'heu de dedicar a fer comunicació,
explicar-ho.
O sigui, explicar això que esteu fent i que us estic donant diners perquè feu. I llavors això cada vegada més forma part de la rutina de la gent que
perquè
fa recerca.
Perquè va haver molt més aïllament, no?, entre ciència i societat.
Abans era més vocacional encara, no?, de dir, mira, a aquest li agrada molt anar a la ràdio i llavors es busca
explica,
la vida sí. per anar a la ràdio
però
a explicar
coses. Però
no?
Que no li agrada, se li
però
es queda...
Però que no li agrada, no l'obliga, no?
Sí, sí.
I ara cada vegada més obliguen, entre cometes, a que t'agradi o no t'agradi.
De fet, moltes vegades en els doctorats són punts a afegir, fins i tot catedràtics, que diuen, és que si explico segons què o faig alguna cosa en mitjans de comunicació, això em suma, no?
Sí, suma poquet, però sí, suma. No, però que al final ja s'espera una mica de dir, a veure, tot això que esteu fent, jo sé, els projectes de la Marató de TV3, sí, però després què ha passat amb
clar,
tot això?
Clar.
Doncs expliqueu una mica què ha passat, no? I per tant, això és una comunicació. Però després, també la recerca, una manera de transferir-la és comunicar, de dir, mira, hem fet això, i perquè ho sapigueu, però després també la recerca, no sempre, però sovint, es pot transferir a la societat de manera que la societat en rebi algun benefici pràctic. No de tot, i no tots els camps de... Però en moltes coses la recerca es pot convertir en alguna cosa, un producte, algun servei, alguna cosa que millori la vida de la gent. I portem ja una temporada, uns anys, amb Covid, i llavors hem vist tests, hem vist vacunes, hem vist coses que són resultat de la recerca, en gran part recerca pública, finançada amb diners públics, també recerca finançada per empreses amb diners privats, però que és una recerca que s'ha transferit a nosaltres en formes superconcretes. Perquè tens allà la tira reactiva i, clar, això surt d'un laboratori, no surt de... Però en altres camps, el nanosatèl·lit aquest que es va llançar ara fa uns dies, no? El menut. Tot això, al final, originalment era una idea en un paper, això després passa pel laboratori i acaba sent, doncs, el cas del menut, doncs, un satèl·lit que estarà allà vigilant incendis forestals. Molt bé, doncs nosaltres en rebrem aquest benefici d'una cosa que fa un temps era, doncs, això, no?
Clar, i no sempre es tradueix immediatament. És a dir, moltes vegades hi ha tota una tasca de recerca que és a llarg plaç, però a molt llarg plaç.
Sí.
Per tant, es fa difícil explicar a la societat què és el que suposa aquella investigació, perquè encara no ha arribat a un final i, a més, se suposa que serà d'aquí molt i molt
clar,
i molt temps.
Són històries en curs, no són històries que comencen i acaben i es poden resumir fàcilment. Per
la això... immediatesa moltes vegades és enemiga fins i tot de la investigació, no?
Clar, l'urgència mana i l'urgència diu, mira, tenim aquest problema, com el podem resoldre? I al final resols amb les eines que tens el millor que saps, no? Que no vol dir que sigui la millor manera de resoldre el problema, simplement vol dir que avui tenim això i d'aquí un temps potser tindrem una altra cosa que funcionarà millor. Això amb les malalties està claríssim, perquè...
I sempre hi ha urgència, no?
Sempre hi ha urgència i sempre hi ha maneres millors de tractar les malalties, fins i tot malalties que ja ara mateix tenen remei o tenen manera de gestionar-les. Llavors, la transferència d'aquesta recerca de vegades es fa creant una empresa des de la universitat, amb algun, jo sé, estudiant de doctorat que fa la tesi sobre això i quan acaba la tesi és doctor, diu, mira, saps què, jo amb això muntaré una empresa a veure si aconsegueixo arribar al final de lo que això se suposa que havia de ser, no? Hi ha altra gent que diu, no, jo he acabat el doctorat, això ha sigut molt interessant, però vull continuar la recerca acadèmica, això que se n'ocupi algú altre, no? Llavors, entre gent, jo sé, com jo, com altra gent, que agafem aquestes idees i diem, mira, doncs ara això ho tirem cap davant, no? I la recerca de vegades no té per què acabar sent una empresa, pot ser un servei que s'ofereix des de dintre mateix de la universitat. I moltes vegades pel tipus de recerca que és o pel tipus de producte que és, dius, és que això per una empresa això no funcionaria, però en canvi des de la universitat o des del centre de recerca es poden oferir serveis a altra gent que pugui necessitar respondre aquest tipus de preguntes que nosaltres sabem respondre, perquè hem desenvolupat doncs, aquestes màquines o aquests... o aquestes proves, o el que sigui.
I alhora es deu establir també tot un servei, tot una xarxa de connexions que, clar, a lo millor hi ha una part d'investigació que pot recuperar segons qui altre. Per tant, aquestes connexions també han de ser-hi.
Sí, clar, és que tot això està connectat i cal no oblidar que sovint aquesta transferència, aquests serveis, tot això acaba generant ingressos per les universitats i pels centres.
Clar, també.
Que no és el seu objectiu, però que
ajuda.
Però ajuda i forma part de la integració del teixit social. No és que sigui una cosa que està allà i que de tant en tant expliquen coses,
sinó que
forma part del teixit social i, per tant, és bo que algú que està fora de la universitat i que digui, mira, necessito algú que em faci, jo què sé, un additiu per pinso que faci que els animals tinguin això i tinguin allò. I jo no ho sé fer. Bueno, doncs contacto amb algú que ho sàpiga fer i aquest algú normalment estarà a la universitat, en un centre de recerca. No? I és important que aquestes relacions es donin, perquè és una manera de transferir el coneixement cap a la societat, no? Cap a tots nosaltres.
Segur que sí. Doncs hem volgut parlar de la recerca, del món de la recerca, amb en Jesús Proe, que és emprenedor biomèdic. Moltíssimes gràcies, Jesús.
Gràcies a vosaltres.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Doncs mira, no sé què té el cinema francès, Joan Maria, que ja, mira, inspira com a mínim intel·lectualitat. No sé si serà cert o no, però ja en portem dues, no?
Bon dia.
Bon dia.
Sí.
Sí.
I què et sembla?
Que m'agrada molt. Que m'agrada molt i tot i així, tampoc, vull dir, no són allò pesades, sinó que són...
No.
Que estan molt bé, històries que són fàcils.
Sí, a més t'haig de dir que aquesta és una pel·li que jo crec que ens agrada, com a mínim a tu i a mi, perquè... se situa amb un grup de gent que més o menys volten la nostra edat, que fan trobades en llocs fantàstics de la geografia francesa i que no ens importaria gens que fóssim una personeta més de tot aquest grup.
A veure.
Avui el títol el diràs tu.
Champagne.
A veure, ja tenim tradició, hi ha tradició també al cinema francès de pel·lícules que expliquen la història, les reunions de grups d'amics que fa molts anys que es coneixen i que decideixen, pels motius que sigui, trobar-se en alguna zona fantàstica. I tenim aquella història que ja de fa gairebé 10 anys entre amigos i a partir d'aquí totes les que han anat succeint. I aquesta passa en aquesta regió francesa que jo diré en català de Xampanya.
I tant.
On, què et sembla?
M'agrada
molt. O de Xampany, que ens ha dit l'Oriol que ho podem dir així. I aquí trobem tres parelles d'amics que se'n van a passar uns dies a una casa d'estiu, que hi ha en aquesta regió, perquè n'hi ha un altre, en Patrick, que celebra el seu comiat de solter. Mm. I aleshores, a partir d'aquí, el que tenim és la troballa... les xerrades, evidentment aquí hi ha un paper molt important perquè seria la cata de xampany, de tots els productes que tenen allà. I anirem veient què és el que passa amb aquesta explicació, perquè sobretot una cosa molt diferent és de quan estàs vivint el dia a dia a la ciutat, que et vas veient quan et vas veient per poder fer les trobades que fas, algun dia que sigui per algun sopar, algun dia que sigui per algun dinar, però a partir d'aquí tu t'imagines un cap de setmana, uns quants dies, doncs, no ho sé, en una regió posem que tenim una casa a l'Ebre, que anem allà un cap de setmana i que vas caminant entre mig de... Què puc dir?
De trongers,
per exemple.
Home, i tant.
Vas caminant...
Que a més ara estan florits i que fan un perfum fantàstic.
Doncs imagina't aquí tres parelles d'amics, després amb un altre que és el que s'ha de casar per fer aquest comiat de solter, i aleshores, a partir d'aquí, vas fent les diferents barreges de gent i uns van a caminar entre mig dels trongers, altres se'n van fins a la platja, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí es van explicant històries, confidències que sempre farà que en algun moment hi puguin haver aquells problemes. El que passa és que els francesos això ho fan molt bé.
Ho fan molt bé, és veritat.
Les pel·lícules d'aquí també, perquè jo, em sembla que és cada temporada que dic que una de les meves pel·lícules preferides és a la ciutat del Sesgai, que ve a ser, diguem, una miqueta el mateix. Tampoc no desvetllarem res perquè hi ha aquella escena final en aquell àtic que ja firmaríem ara mateix
de
poder-hi ser.
O de tenir un amic que tingués un àtic com aquest, ja no diem nosaltres, no? Que ens convidessin.
No, posa't a triar nostra.
Tu prefereixes tenir-lo.
Sí, i saps allà en aquella escena on la Mònica López està també fantàstica. Doncs aquí aquest escenari el fem allà, a la regió francesa, la Xampanya, que ja és brutal i espectacular pel que fa a l'escenari, la casa, les vinyes, etc etc etc. Molt recomanable per sortir, mira, de bon humor,
sí,
i després per anar veient, sí,
alegre.
Sí, per anar veient una mica què tal, i a vegades per fer una miqueta de paral·lelismes. Jo diria que és una molt bona oportunitat per anar a passar la tarda del dissabte al cinema.
Sí, senyor. Doncs ja tenim pel·lícula de cinema demà.
Sí, del Nicolas Vanier, i després el guió és de Xavier Nemo i Elsa Silverstein, François Xavier de Maison, és a dir, actors que ens els caurem molt en els seus personatges. Per passar, ja et dic, una molt bona estona.
Doncs avui anem al cinema, sí. Demà sèrie televisiva.
Sí, una descoberta que he fet a Netflix, que saps que vas dient que a vegades costa,
sí.
O que és el que diu molta gent. Doncs aquesta és una descoberta, la tenia com mitja oblidada, i la veritat és que molt bé.
Ah, doncs mira, demà ens ho expliques.
Fins demà.
Adéu.
Sorpresa i misteri al Festival de la Cançó d'Eurovisió. Quan falta tan sols un mes per la seva edició número 67, el certamen ha estat suspès i posposat.
Jordi Ramos, què ha passat?
Bon dia, no pateixis.
Estic
espantada. No t'espantis.
Doncs estic.
No s'ha acabat, no s'ha suspès el Festival d'Eurovisió. Jo estaria ara mateix a terra amb un cobriment, d'acord? No.
Justament ara, que deixa'm dir-ho, que presentes llibre Eurovisió, com
sí,
no es podria dir d'altra manera.
Sí, sí, sí,
estem il·lusió. Molt contents d'aquest llibre. En tenim moltes ganes de tenir-lo.
Jo també, home, formo part de la família Eurovisiva.
Sí, senyor.
Surt aquest dimecres.
Aquest dimecres.
El podrem tenir, el portem, en parlem amb calma.
Sí, senyor.
I
tots els eurofans l'han de tenir present, aquest llibre. Han de venir corrents a la presentació, i si no poden, comprar-lo, perquè valdrà molt la pena.
Bueno, la presentació és dijous.
Dijous,
sí,
perfecte.
Estarà en joc de Barcelona. Però tant se va.
Ara explica't. Escolta'm, doncs, que clar, m'has espantat, perquè dius anul·lada Eurovisió, i clar, era una obra de teatre.
És l'obra de teatre.
És l'obra de teatre.
Que n'havíem estat parlant, una obra que és una mena de... Bueno, és que és un munt de hits. Mira, mira.
Aquesta cançó.
Ho sé!
Oh, m'agrada molt.
Doncs mira, jo crec que l'obra també t'agradarà molt,
L'obra també m'agradarà molt.
Sí, a mi em va encantar. Sí? Pensa que és un medley de cançons d'Eurovisió de 100 minuts, amb 5 actors que francament canten de conya, són experts del Teatre Musical de Barcelona. L'argument és molt simple. Representa que no hi ha festival, com acabàvem de sentir, perquè representa que falta el mestre que composa totes les guanyadores, i llavors trien un eurofan a l'atzar perquè trobi la cançó d'aquest any. Y ve, a partir de aquí, cantan de todo.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando.
És que sentir aquestes cançons segur que deu fer que la gent s'aixequi de la butaca.
Com a mínim. I escolta, tot això que estem sentint és directe de l'obra, gravat directe de l'obra, res d'estudi. A mi, precisament, el que més em agrada és això que estàs dient tu, saps? L'ambient que es creava.
Clar.
Fixa't que el que em deien precisament el Didac Flores i el Xavi Duc, de l'equip de l'obra.
Hi ha molt més eurofan del que jo creia. O sigui, hi ha gent que canta tot. Fem cançons que el públic general no coneix. I la gent les canta, o sigui, ve molt públic, la gent ho canta, no? Evidentment, clar, el públic especialitzat, doncs ho canta tot, no? Però, no, molt sorpresos i molt contents.
A mi hi ha hagut moments que m'ha donat la sensació que s'arribava a crear com una festa. No sé si esteu d'acord.
I tant, veus el públic... Clar, el Teatre Gaudí és màgic i tenim el públic abraçant-nos a un metre i poc, i veus la gent cantant i ballant les cançons tota l'estona. És meravellós. I també hi ha moments molt, molt... mítics, no? Com quan tenen els himnes, per exemple, el Eres tu, de Mocedades, el Europe's Living a Celebration, vull dir que veus que la gent de cop fa oh, l'esperaven, no? I és moments de catarsi preciosos.
Saps que sentim aquests temes i fins i tot els que no són eurofans d'aquestes cançons que no ho saben, que són eurofans.
Sí, sí, els hi passa molta gent, a
sí,
més,
sí.
Formen part de la nostra història col·lectiva, no només del món eurofan, Ja veus que canten clàssics de sempre i també canten clàssics d'ara. Mira aquesta versió que comencem a sentir ara mateix, de Quédate conmigo, amb una noia que bueno, té una veu que és un escàndol. Ja saps que jo sóc fan dels Gorgoritos, però escolta això, que és l'Ester Peñas. he sentit el públic, eh?
Sí, sí, sí.
És que em torna la pell de gallina.
Sí, sí.
És molt fort. A més, tenia raó el Xavi quan deia que, clar, l'espai és tan petit que els tens al davant, saps? Clar. Encara ho vius més fort.
És que són moments que, clar, puja l'adrenalina i et puja tot a sentint aquests temazos que van ser temazos.
I per veus, deixa'm que te'n destaqui una en concret, la de la Nina, que precisament participa de col·laboradora a l'obra, però un dia es va presentar allà mateix, al teatre, per cantar el seu tema, que és Nacida per amar, de 1989. I atenció, perquè no sé si te recordes que la Beth portava 20 anys sense cantar el Dime, doncs la Nina no la cantava des de 34 anys, des del 1989.
Quan el Didac em va demanar de cantar la cançó, és que m'ho vaig prendre com el que és, com un divertiment, o no? Vinc a passar-m'ho bé, a disfrutar. Sí, sí.
No ha estat un hit com ha estat d'altres, però el teatre s'ha omplert quan han sabut que vaig.
Sí. Ha estat molt bé, sí, sí. Home, sí, suposo que té la seva gràcia, no? Veure'm a cantar aquesta cançó després de tants anys, encara que sigui amb aquesta faringitis galopant que porto. Però crec que tornaré un altre dia i la repetiré, perquè vull repetir, és tan bé de veu, vull dir, i a més ma mare això ho vol veure, vull dir, la meva mare li espigo molt de greu no poder venir avui, i aleshores he de venir un altre dia per repetir-ho. I de fet estic pensant que quan ho repeteixi, que probablement sigui el 19 de maig, portaré el vestit.
Home...
Prena nota.
No, jo 19 de maig. De prendre nota. 19 de maig em posaré el vestit, ha dit.
És molt fort, això. Però aprofita que prens nota per escoltar això que va passar l'altre dia al Teatre Gaudí, perquè va ser un moment històric.
I ha dit que tenia faringitis.
Oi?
Doncs el dia que no la deu tenir, no sé què deu passar, però jo crec que això és insuperable.
A mi no m'hi posis un micro amb faringitis. Sense tampoc. Sí.
Això t'anava a dir. Ni amb ni sense, tu i jo.
Ja. Bueno, en qualsevol cas, el musical, que sàpigues, serà al Teatre Gaudí de Barcelona fins al dia 21 de maig. I escolta, què passa? Que pel mig hi ha el dia 13, que coincideix precisament amb la final del Festival d'Eurovisió. I atenció, perquè aquell dia serà extraordinari.
El dia 13 farem un especial d'Eurovisió perquè tot aquell eurofan i aquell que no ho sigui pugui anar al teatre a veure la nostra representació i després pugui veure el festival retransmès en les quatre pantalles que tenim en el Teatre Gaudí. Veurem si farem sorpresa o no, estem preparant alguna cosa, però serà una nit per recordar, jo crec.
Ja ho veus?
Sí, sí. Aquest tema, evidentment, no podia faltar.
No, tampoc. 13 de maig, final d'Eurovisió, tens una representació especial al Teatre Gaudí, evidentment també tindràs alguna cosa especial a RAC1.
N'estic segura.
I bé...
Haurem d'estar pendents.
Escolta'm, que queden 10 dies.
Ja.
10 dies i la primera semifinal d'Eurovisió. Jo ja no me'n sé venir.
És molt fort. Jordi Ramos, moltíssimes gràcies i atents a la presentació del llibre Eurovisió de Jordi Ramos. Un petó ben fort, Jordi.
Gràcies, Maria. Molt bon dia. Oh.
No.